I avui és un bon dia per atindre a Germán Renau, diputat nacional del Partit Socialista. Molt bon dia, Germán.
Molt bon dia, què tal?
A més, contenta perquè estàs així, ja estàs amb nosaltres, estàs així físicament, ja no hem d'estar per telèfon després de tots aquests mesos que hem patit tant i que, bueno, que no has faltat ninguna setmana i ens has donat explicacions de tot allò que passava a Madrid i que tant ens interessava.
Sí, he intentat estar sempre al vostre abast per a explicar el que faré falta i ara, bueno, pues, per fi tenim un momentet per a estar així amb vosaltres en persona. Tant per la qüestió de que ara ja és possible, no, estar en la mateixa sala, com que avui no estic en Madrid, que també facilita les coses.
Parlant de Madrid, avui el president del govern se reunirà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Suposa que se reunís perquè AICIT ja s'ha aprovat esta proposta d'Hisenda, que era que els municipis cedirien estos fondos, estos estalvis que tenien, estes remanes que tenien, els cedirien al fondo de central i que se distribuïsquen durant 12 anys, aniran tornant-lo, el que aportaran els ajuntaments.
Sí, s'ha arribat a un acord entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i Hisenda per tal de que els ajuntaments puguen aportar a un fons comú els seus remanents d'estos, el superàvit d'estos anys i que a partir d'ahí Hisenda pugui donar una part ara immediatament als ajuntaments per a que puguin utilitzar-lo en el que faci falta. Principalment en les tasques de reconstrucció econòmica que tenim per davant i social, i després el fons s'anirà tornant poc a poc com si fos un préstamo, que és el que s'està fent realment, que és un préstamo que fan els ajuntaments a Hisenda per a que puguen també dispondre d'aquests fons en el futur.
En este cas, el que volien els ajuntaments era poder disposar d'aquests estalvis que havien tingut durant tots aquests anys, perquè recordem que aquests estalvis eren el que no se podien gastar. Si un ajuntament entra una quantitat de diners, no se pot gastar més de la quantitat que ha entrat. Per tant, si sobrava, s'anava guardant en una caixa. Hi havia uns estalvis.
Sí.
Els ajuntaments demanaven poder accedir a ells. I en aquest cas, el que s'ha fet és aquesta fórmula. La fórmula és fer un préstec i després el govern anirà tornant-lo. Però els ajuntaments no ho han entès, és a dir, els municipis, les institucions locals, no han entès aquesta dinàmica. No sé si n'hi ha alguna explicació que ho hagin fet d'aquesta manera.
Bueno, no sé, els tècnics d'Hisenda i la gent de la federació és l'acord al que han arribat, però des de luego la qüestió principal era perquè els ajuntaments no podien disposar dels seus estalvis, dels seus diners, i això recordem que ve de la infame Llei Montoro, que impedia als ajuntaments utilitzar els seus remanents de tesoreria. La qüestió és que el que s'ha buscat ara és una fórmula que sense incrementar el dèficit general de l'Estat, el que fa és permetre als ajuntaments utilitzar aquestes quantitats de diners. La qüestió és el que tindran ara és un percentatge important d'aquests diners al seu abast per a poder utilitzar-los, i després aniran rebent durant els propers 10 anys, si no m'equivoque, la resta dels diners que han aportat amb interessos. O sigui que realment quan passi el termini d'este préstec n'hi haurà ajuntaments que tindran més del 100% dels diners que tenen ara, perquè rebran aquesta quantitat més la part proporcional d'interessos que haurà generat. La qüestió és que no és una situació nova, que els ajuntaments no puguen disposar d'aquests diners. És una situació que ve de la llei d'estabilitat pressupostària, que era una llei confiscatòria del Partit Popular, de Montoro, que va impedir que els ajuntaments pogueren utilitzar els diners com ells creguen millor. Era una qüestió que el que feia era no reconèixer la majoria d'edat dels ajuntaments i els posava als peus dels cavalls perquè decidia quan i com podien gastar els seus diners. I ara el que s'està fent és alliberar immediatament una part molt important d'aquests diners i anar alliberant la resta dels diners sense tindre que estar reescrivint la llei o sense tindre que estar modificant ara mateix les xifres del dèficit, que recordem que estem en una situació molt complicada a nivell econòmic i que és molt important tindre els comptes molt clars, perquè ara anem a rebre unes ajudes europees molt importants, estem parlant de 140.000 milions d'euros, i és important que continuem tenint els comptes sanejats i no incurrim en un dèficit encara més gran, i si podem buscar una fórmula per accedir a aquests fons municipals, jo crec que és una bona idea, que és una bona notícia que els ajuntaments a partir del mes que ve tinguin accés a aquests remanents de tesoreria que tenien en els seus comptes corrents i que no podien utilitzar, repetir una altra vegada, per una qüestió d'una llei del Partit Popular que impedia que els ajuntaments accediran als seus propis diners.
Però el que vostè està dient-me, jo interprete que és una forma més ràpida de que els ajuntaments puguen accedir a aquests diners, perquè si no estarien pensant, o estarien, conforme diuen els alcaldes, que estan molt enfadats perquè no entenen, perquè no poden accedir directament, sinó que tenen que fer-lo d'esta manera, que tenen que donar-lo perquè vagin donant-li a poc a poc.
Sí, esto es lo que se está haciendo es crear una herramienta contable y financiera para tal de poder acceder a estos diners, como digo antes, sense incurrir en un déficit mayor.
Porque mire, en esta votación que van a ser 12 votos a favor, todos eran del Partido Socialista, porque Esquerra Unida, o sea, y Podemos se va a abstener, el Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Catalunya van a votar en contra. Per lo tant, i Abel Caballero va donar el vot de qualitat, entonces, lògicament, el que aprova esta llei és el Partit Socialista, en solitari.
Sí.
I després hi ha un altre tema, i és que ens diuen l'Ajuntament no és obligatori, però el que no participa tampoc rebrà.
En efecte.
Això sona a un xantatge.
No, un xantatge de qui?
Un xantatge del govern que va als municipis.
No, però el que s'està fent és, com he dit abans, buscar una ferramenta per alliberar aquests fons. És voluntària. L'Ajuntament que vol accedir a aquesta ferramenta, a aquest mecanisme per alliberar els fons, pot aportar els seus remanents. L'Ajuntament que aporta els seus remanents podrà accedir al 35%, crec que és la xifra, immediatament, i accedirà a la resta dels seus fons recuperant el préstec que fa, i és totalment voluntari, no és un xantatge de cap tipus, és l'Ajuntament que no vol desfer-se d'aquests remanents fent el préstec a Hisenda, pues, cap problema, no té que fer-ho, però tampoc podrà accedir als seus diners, no podrà fer-ho, com he dit abans, perquè la llei Montoro impedís que l'Ajuntament pugui accedir als seus remanents de tesoreria. La qüestió és que això és una qüestió voluntària, que el Partit Popular i Ciutadans han votat en contra, i ara jo me pregunte, perquè quan tu estàs en contra d'algo que és voluntari, pues, evidentment estàs en el teu dret de després no participar en aquest mecanisme. I la pregunta és si el Partit Popular, que ha votat en contra d'aquest mecanisme per alliberar els fons dels ajuntaments, després no participarà, o després veurà que és una forma d'accedir als diners i dirà: jo he votat en contra perquè crec que esteu fent un xantatge, un no sé què, un tal i qual, però ara sí que m'apunte per a poder accedir als diners. Perquè si jo me mantinc en la meva posició, que és no vull este mecanisme, pues, lo que estem és dins de la llei d'estabilitat de Montoro, i cap problema, jo no entre en este mecanisme per accedir als fons, però jo no puc tocar els meus diners. La qüestió és, el Partit Popular vota en contra, els ajuntaments del Partit Popular se quedaran fora d'este fons o participaran per a poder accedir als seus diners? I jo crec que seran els segons, votaran en contra i després participaran. O sigui, tiraran la pedra i després amagaran la mà.
Ah, es preguntarem. Mire, en esta votació teníem una representant de Castelló, que era Amparo Marco.
Sí.
Ella, lògicament, vota que sí. I l'únic que hi havia d'Unides Podem és un alcalde de Ribes, hacia Madrid, i ell s'abstén. Vostè entès l'abstenció?
Bueno, anem a veure. Estem governant en coalició en el govern central, però no vol dir que estem ni d'acord en tots els postulats, ni estem en coalició en tots els ajuntaments, i això és la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i té una sèrie de representants i és totalment legítim que qualsevol pugui tindre una postura o una altra. Els alcaldes i alcaldesses del Partit Socialista han adoptat una posició comú, que era votar a favor d'aquest acord, i en aquest cas els representants d'Unides Podem o d'altres altres formacions han decidit el sentit del seu vot, i jo crec que tampoc n'hi ha més problema que acceptar que la democràcia és votar en un sentit o votar en un altre, perquè estàs a favor, estàs en contra, o perquè si t'abstens és perquè no estàs ni a favor ni en contra.
L'altre tema que teníem que parlar era, pues bueno, el rei emèrit decidís anar sent del país, pues per tota aquesta polèmica que s'ha creat últimament. I jo el primer que faig, sabent quan sé que vostè ve ací avui, és veure les seues xarxes. La seva xarxa, vostè diu, el emérito abandona el país. Supongo que a uno sin tratado de extradición con España. Me da vergüenza. La corona debería estar igualmente avergonzada.
Es que creo que la corona debería estar totalmente avergonzada de los actos de quien ha ostentado la representación de esa institución. Yo creo que las instituciones y las personas que la representan, o por decirlo de otra manera, cuando una persona que ejerce un cargo en una institución o que representa una institución comete un delito o un presunto delito, o actúa de una manera inmoral para esa institución, o actúa fuera de lo que se espera de esa institución, daña muchísimo a esa institución. Y lo hemos visto con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, que manejó presuntamente, o no tan presuntamente, no sé exactamente cómo está procesalmente la cuestión, una trama corrupta. Lo hemos visto con presidentes, vicepresidentes del gobierno, lo hemos visto en el Poder Judicial, lo hemos visto en muchísimos sitios. Y que una persona actúe en contra de los principios éticos y morales que rigen una institución, daña muchísimo a la institución. Pero en todas las instituciones las personas van y vienen, y las personas en las instituciones son electos o son gente que por designación está en ese lugar, pero en algún momento dejarán de estarlo, y con ellos, perdón por la expresión, pero muerto el perro se acabó la rabia, pues cuando esas personas abandonan la institución tiene la posibilidad de regenerarse. La monarquía y la corona a mí me parece que son completamente diferentes al resto. Primero, porque es una institución totalmente anacrónica, porque es una institución que es... habrá gente que diría que es decimonónica. No, esto es medieval, es puramente medieval. Y es una institución que es hereditaria. Y todo lo hereditario es hereditario para bien y para mal. Es hereditario el dinero, y hay enfermedades que son hereditarias. Y en este caso, la vergüenza de alguien que ha ostentado la máxima representación de una institución que es hereditaria, debe ser hereditaria también. Porque no nos confundamos, Juan Carlos I de Borbón no ostentaba la representación de la corona, era la corona. Y si él ha manchado la corona, o él se ha manchado estando en la corona, él mancha completamente toda la institución. Y la institución lo va a pasar muy mal para poder regenerarse, porque no se puede regenerar, porque él sigue siendo rey. Porque le llamamos emérito, porque parece que nos hace gracia la palabra. Pero su título es rey emérito, es rey, ¿vale? Y si es rey, es parte de esa corona. Y mientras él siga siendo rey, todo lo que haya hecho en su vida es parte de la corona. Y cuando él en la carta que escribe dice que se están juzgando ciertos actos de su vida pasada privada, perdón, el rey no tiene vida privada. Yo tengo vida privada. Yo estoy en política y otro día no estoy en política. Pero el rey no tiene vida privada, porque no está un día en la corona y al día siguiente ya no está. Él es la corona. Y su hijo es la corona. Y no tienen vida privada, porque no se puede tener todo. Porque si yo no puedo ser rey, y no puedo ser rey, ellos no pueden ser ciudadanos particulares. Y eso es tan simple como eso. Y ahora mismo, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿esta es la institución que nos merecemos para estar al frente del Estado? Y yo creo que no.
¿Jefe de Estado?
Hay muchas fórmulas para jefatura de Estado. Recordemos que...
¿Elegida por todo el pueblo español, me refiero?
Personalmente, yo sí. Personalmente, yo sí. Yo lo tengo clarísimo. Yo nunca he ocultado que soy republicano, que tengo sentimientos republicanos. Yo creo que, evidentemente, tengo el máximo respeto por la jefatura del Estado. Es una figura constitucional y yo respeto completamente la Constitución, pero respetar algo no significa que no tengas deseos de que cambie. Uh-huh. Y yo personalmente, yo tengo deseos de que esto cambie, naturalmente.
¿Lo pide la evolución lógica de España?
Bueno, pero es que lo pide la evolución lógica de la humanidad. O sea, estamos hablando de que yo creo que Felipe VI es rey porque era rey su padre. Uh-huh. Pero su padre no fue rey porque fuese rey Juan de Borbón. Su padre fue rey porque un dictador en este país lo señaló con el dedo y lo sentó en esa silla. Uh-huh. Entonces, evidentemente, nosotros durante la transición en este país hubo muchas cosas que se pudieron cambiar y hubo muchas cosas que se tuvieron que aceptar. Y esta fue una de ellas. Uh-huh. La corona
fue una figura de la transición.
Sí, no hay ningún problema al respecto. Y de hecho, si la corona se hubiera comportado, yo creo que no estaríamos teniendo este debate, porque creo que todo el mundo coincide en reconocer que la figura de Juan Carlos I ha sido muy importante para la democracia española. Pero repito, es que no se puede separar su figura pública de su figura privada, pues sencillamente porque no tiene figura privada. Uh-huh. Porque es rey desde que se levanta hasta que se acuesta y es rey mientras está durmiendo. Eso significa que siempre que ha hecho algo, uh-huh, lo ha hecho siendo rey. No lo ha hecho en su tiempo libre.
Y decide irse del país y a todo el mundo se le hubiera dejado decidir irse del país cuando...
Pues no lo sé. Realmente no tiene ninguna causa judicial abierta e investigaciones, pero evidentemente es una persona libre como cualquier otro. Uh-huh. Bueno, fíjate lo que acabo de decir, estoy equivocado. No es una persona libre como cualquier otro, es el rey. No es como cualquier otro. Creo que no se debería haber ido.
Esto es lo que hay que diferenciar. Es decir, cuando hay que justificarlo, ya no es rey, y cuando se le piden explicaciones es rey.
No, es rey
en todos los momentos.
Ha sido rey siempre. Ah, entonces, y será rey.
Ocurre este caso, ahora está investigado, porque lo está. Por pura honestidad debería haberse quedado, ¿no?
Por más que honestidad, repito, en nuestra Constitución, él tiene la figura de la inviolabilidad del rey. Uh-huh. Es por una sencilla razón, y es porque no hace falta juzgar y encarcelar a un rey. Cuando un rey, porque si aceptamos la tradición del, uh-huh, rey por la gracia de Dios, uh-huh, y que el rey es hereditario, aceptemos todas las tradiciones de la realeza. Cuando un rey se gira en contra de su pueblo, al rey no se le juzga, al rey se le echa, se le quita la corona. Es tan simple como eso. El rey, la inviolabilidad del rey está constitucionalmente y legalmente para otras cuestiones, y es para que no tenga que pasar por los juzgados constantemente porque haya alguien acusándole de esto, de aquello. O sea, uh-huh, la inviolabilidad del rey es porque el rey es una institución, es él la institución. Por eso no puedes llevar al juzgado a otras instituciones. Puedes llevar al juzgado a las personas que representan a esas instituciones. Pero es que el rey es la institución. Es tan simple como eso. Eso significa que si el rey hace mal, quien hace mal es la institución. Y entonces habrá que plantearse la continuidad de ciertas instituciones.
Germán Renau, muchas gracias por haber estado aquí. Diputado nacional por Partido Socialista. Ya se termina, queda creo que un solamente en Madrid, queda un pleno creo en Madrid.
No, ahora ya ahora mismo estamos en periodo extraordinario en agosto, uh-huh, y en principio no queda ningún pleno
a la ya vista. Finalizado.
Sí. Seguramente volveremos a la carga a finales de agosto, uh-huh, pero bueno, viendo la velocidad a la que se suceden los eventos en este país, pues nunca se sabe. Igual nos toca ir antes.
Bueno, Germán Renau, muchas gracias. Y eso, siempre es un placer oír las opiniones que tiene usted.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.